El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
I un total de 175 persones van demanar que se'ls apliqués l'eutanàsia el 2022 a Catalunya i es va acabar aplicant a 91 persones. Són dades que ha fet públiques el Departament de Salut coincidint amb el segon aniversari de l'aplicació de la llei. De les persones que van demanar-la, 55 van morir abans de concloure el procediment, 12 sol·licituds es van informar desfavorablement, 3 es van ajornar i una es va revocar. Finalment, 13 més continuaven els tràmits per verificar els requisits necessaris el 31 de desembre. De mitjana, les sol·licituds van tenir un temps de resolució de 42 dies. Ho abordem a aquesta hora conversant amb la Maria Benitet de l'Associació Dret a Morir Dignament. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia.
Com es veuen aquestes dades des de l'associació? Com podem analitzar aquestes xifres?
Bé, mira, senzillament són xifres, perquè el fet de donar xifres oblidem que darrere hi ha casos, hi ha persones. Nosaltres, veritablement, estem satisfets de que una llei s'apliqui i s'apliqui amb tantes garanties i tan ben aplicada a Catalunya. Això és la nostra valoració. Per altra banda, doncs, dir que això és una pantalla, evidentment, d'explicació de com es desenvolupa la llei, però hi ha moltes més lectures de tot això.
Clar, anem una mica a pams, no? Perquè n'hem parlat molt de la legislació des d'abans que s'apliqués, Maria, hem anat fent diferents converses, no? La legislació està funcionant tal com esperàveu des de les associacions i des dels col·lectius que fa temps que la demanàveu?
En general, sí, i en certa manera també amb els neguits que ens generava i que, bé, s'estan manifestant. Per exemple, es donen les xifres de metges, de sanitaris, de tot tipus, vull dir, dic metges perquè potser és la figura més representativa de la llei, però hi ha infermeria, hi ha altres sanitaris que es poden acollir a ser objectors. I aquestes xifres que ens donen, des de la nostra perspectiva, no són reals. I això és el que a nosaltres ens preocupa, per dir-ho d'alguna manera, com a entitat. El fet de que es vegi un percentatge tan petit de persones que estan dins del món sanitari i que són declaradament objectors, però a la pràctica, el que nosaltres copsem, és que hi ha una manera passiva de no col·laborar. I això queda no reflectit. El fet de que una persona demani en el seu metge de capçalera, com seria una manera molt fàcil d'entendre que es pot demanar l'eutanàsia, i aquest metge de família, doncs, d'alguna manera no posa en marxa el procés. I tampoc justifica que no el posa en marxa i que la persona que ho sol·licita desconeix tots els seus drets i com s'ha de tramitar amb tot el detall perquè pugui veure que allò no va per on ell vol. Això s'està donant molt i això no reflecteix la realitat. I no és que estigui dient que els metges no ho fan bé, és que també s'ha de dir, primer, és una cosa novedosa, els metges no estan preparats per ajudar a morir, no estan preparats perquè la seva formació és per lluitar contra la malaltia, no per ajudar a morir amb una persona malalta. I aquest decalatge, vull dir que no està ajustat, doncs és un món on navega tota mena d'emocions i de pensaments des del col·lectiu sanitari que té resistències. I tot això és el que nosaltres anem veient que s'haurà de parlar en un moment donat perquè no és exactament les xifres que es donen. Altra cosa és les que sí que es fan i que avui es nombrat, no? Les que s'han fet i que han arribat a port. Però hi ha un món al començament que és dubtós de que estigui ben gestionat. I no per mala fe, senzillament, perquè no estan preparats els metges i potser no hi ha arribat tota la formació i el que requereix un metge de família que estava acostumat a curar i no a ajudar a morir.
Entenc, per tant, que la situació es produeix sobretot a l'atenció primària en aquesta primera, diguéssim, en aquest primer pas que fan els malalts?
El que nosaltres hem concert, sí, bàsicament sí, perquè, de fet, el malalt crònic, doncs, el metge de família és la referència gent amb el, doncs amb el que té més vincle, tot i que tingui amb els especialistes relació també. Però, de fet, el metge de família és la seva funció, arrodonir tot aquest tractament i estar present a prop del, del malalt. Altra cosa és els que estan, els malalts que estan ingressats en centres sanitaris, que llavors la cosa ja no és tan directament a primària, però sí, els que tenim nosaltres coneixement generalment són les persones que estan doncs, a casa, que tenen malalties degeneratives que ja fa molts anys que les arrosseguen i que fan el pensament de que allò no anirà més a millor, sinó que empitjorarà, i que aquesta llei els dona la llibertat de poder decidir. Pensem que el fet de que una persona demana l'eutanàsia no és una sentència de mort directa, és una sol·licitud que portarà tot un procés de reflexió, que a més ho farà acompanyat, i que a més sempre pot retardar aquella decisió final, deixar-la allà en espera un temps, això ho contempla la llei, i si per cas decideix revocar-la, doncs dir, no, m'ho he repensat. És a dir, que no és una sentència de mort. S'ha d'entendre que és un procés difícil, però que té el seu temps d'arribar d'una manera reflexionada i treballada.
Clar, les sol·licituds explica que van tenir un temps de resolució mitjà de 42 dies. És el que esperàveu? És més lent del que esperàveu?
El nostre desig que ha sigut que no fos tan llarg. De fet, el percentatge de gent que arriba al final, doncs també s'ha de dir que n'hi ha que no arriben. Per què? Doncs perquè la sol·licitud d'eutanàsia es fa habitualment en un moment molt ja avançat de la malaltia i del patiment. És la decisió més difícil de prendre, s'ha d'entendre així. Per tant, no és una cosa que, mira, és un arrebato, no. Per tant, també hem de tenir en compte que el fet de que la nostra llei sigui tan lenta en el procediment d'executar-la porta a que això sigui, no és a cap lloc del món que es fa la llei, bueno, en aquest cas Europa seria la referència, un procés tan llarg. Nosaltres ho fem, jo diria que és molt garantista i que potser per això doncs, és lent, però, clar, 40 dies... És molt temps, molt, quan una persona està, diríem, desesperada.
Quin és el procediment que se segueix? És a dir, des del punt en què aquesta persona fa la sol·licitud fins que realment es concreta, quin procediment hi ha?
Bé, el procediment és que primer ha de demanar-ho al metge referent, al metge que aquesta persona esculli, perquè aquesta seria l'opció que diríem, doncs, me'n vaig al metge de capçalera, li dic, jo ja estic tip, doncs, aquest metge li dona l'oportunitat d'això, es registra, aquesta petició es registra, i dues setmanes després, doncs, ha de ratificar que aquesta cosa no ha sigut un rampell. Per tant, això ja porta un temps. Després aquest metge ha de veure si ell li ha acceptat, perquè si l'ha acceptat ja aquestes dues setmanes, però si no, el metge ha de parlar amb el seu superior. I aquest superior, si aquest metge que ha rebut la sol·licitud no ho vol fer, pot ser que no ho vulgui fer perquè ja és declaradament objector, i això ja li diria la primera demanda, però si no, potser és perquè ell també se li presenta una situació que s'ho ha de repensar i potser dirà, doncs mira, no. No vol dir que sigui objector de per sempre. Aquest metge pot decidir en aquell moment, doncs no estic preparat i sóc objector per aquest cas, ja veurem en el futur què faré, o senzillament, doncs, en aquell moment se li planteja un problema que ha de resoldre i ha de resoldre amb el seu superior. Si aquest superior, doncs, rep realment que el metge no ho vol fer, ha de buscar un substitut, perquè el que mai pot fer és deixar una sol·licitud d'eutanàsia allà a la safata oblidada. No. Això és un mal procediment. I després, doncs, comença tot un seguit de temps d'espera perquè es comenci a fer tot el protocol, que és lent, és llarg, i que per això és garantista, potser, però també és de desesperació per la persona que està esperant una resposta i que necessita, doncs, potser esperar-se gairebé un mes. Tot això pot anar bé.
Perquè hi ha un comitè, no?, que ha d'analitzar aquest cas concret.
Sí, però aquest comitè seria el final del trajecte. Mm-hmm. El que ja rep la demanda, que ja ha passat la primera fase d'acceptació. I tot i així s'estudia. Això tot ha d'anar acompanyat de justificacions de història clínica. Vull dir, no és una petició, mira, per voluntat i sense justificar, no. Hi ha d'haver una justificació de malaltia, de diagnòstic, de proves i de tot un, diguéssim, rosari de vida. I tot això, doncs, bueno, és qüestions, diríem, administratives, aparentment, però que està vinculada la medicina per prendre decisions. Mm-hmm. Però pel malalt és papeleo, és posar-se dintre d'una mecànica que amb ell se li fa feixuga perquè el que vol és que se l'escolti. I, bueno, doncs, com que és això, tan garantista, cada pas que dona, qui és el responsable, pren les mesures que creu necessàries per justificar que allò està d'acord amb el que marca la llei.
Per acabar, està funcionant millor Catalunya que en d'altres punts de l'Estat, que era un dels dubtes que hi havia a l'entorn de com funcionés aquesta legislació?
Sí, aquesta és una de les coses bones i que nosaltres celebrem. De tot l'Estat, Catalunya és el model per nosaltres fantàstic en aquest sentit. Primer perquè es va desenvolupar la llei ràpidament, perquè mentre ja estava en procés de... Primer va ser aprovada al gener i fins al juny no es va poder posar en marxa. Ja durant aquest temps la mecànica i la maquinària es va posar en marxa per preparar tot el necessari. I això no va passar a tot arreu. Llavors el procediment nostre va ser poder fer la primera demanda tan aviat com pogués ser possible i, de fet, el mes següent ja s'havia aplicat una. Per tant, sí, perfecte. Nosaltres estem... Això, en el cas de l'eutanàsia, però en el cas de les cures pal·liatives també és un exemple. S'ha de dir que a Catalunya és una sort viure aquí, tant en el model de cures pal·liatives com el model de l'aplicació de la llei. Sí, és un honor en aquest aspecte, sí.
Maria Benítez, de l'Associació de Dret a Morir Dignament, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos ajudat a analitzar aquesta legislació ara que es fa 2 anys, no?, que s'aplica a l'Estat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.